Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, dijous 13 de març del 2025. Ens llevem amb pluja bona part de la comarca amb temperatures que van dels 8 als 11 graus. Avui al Baix Empordà s'espera un dia ennuvolat amb possibilitat de pluges intermitents, especialment a la tarda, també. Les temperatures es mantindran fresques amb màximes al voltant dels 13 graus. Avui al supermatí explicarem que Sant Antoni i la platja del Monestir tindran nous espigons per protegir les seves platges. Costes de l'Estat adjudica per més de 3 milions d'euros les obres d'estabilització del litoral, que inclouen transvasaments de sorres i prolongació d'espigons. L'aeroport de Girona continua creixent. Al febrer ha sumat gairebé 39.000 passatgers. Això és un 51% més que l'any passat, amb Ryanair com a principal motor d'aquest augment. I al cap de Palafrugell, el centre d'atenció primària obre un procés participatiu. Els usuaris poden fer arribar la seva opinió fins aquest divendres, fins demà, sobre com millorar l'atenció sanitària. A més, a Palafrugell també han fet més accessible el seu patrimoni. El municipi ha instal·lat 25 plaques informatives adaptades per persones amb discapacitat visual, auditiva i física. I a Palamós han engegat una campanya contra la processionària del Pi. L'Ajuntament intensifica les accions per controlar aquesta eruga i reduir-ne els efectes en persones i animals. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem en Josep Bofill. És el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Corçà per parlar de la mostra de teatre amateur que comença aquest dissabte. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però avui abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
I jo, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Costes de l'Estat ha adjudicat el projecte d'estabilització de les platges de Sant Antoni i Des Monestir.
L'obra, que executarà l'empresa Robau Terrers per més de 3 milions d'euros, inclou nous espigons i el trasbassament de sorres per protegir la primera línia de mar. Els treballs tindran una durada aproximada de 8 mesos i ara queda per decidir si es poden iniciar parcialment abans de l'estiu o si caldrà esperar que acabi la temporada turística per evitar afectacions.
I l'aeroport de Girona manté les bones xifres d'aquest 2025 i ha tancat el mes de febrer amb prop de 39.000 passatgers.
Això és un 51,8% més dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. Si sumem aquestes xifres a les del mes de gener, la terminal gironina ja té 77.400 usuaris en els dos primers mesos de l'any, amb un increment del 44,2% que el mateix període del 2024. Pel que fa a operacions, les dades també creixen al mateix ritme que els passatgers, i en l'últim mes s'han fet 1.190 enlairaments i aterratges des de la pista de Vilobí d'Unyà, i això representa un 51,4% més de les operacions que es van fer al febrer del 2024.
El cap de Palafrugell ha posat en marxa un procés participatiu per conèixer l'opinió de tots els seus usuaris. El procés per inscriure's en aquest... El termini per inscriure's en aquest procés s'acaba demà mateix. Avui us donarem els detalls de com participar-hi. I a més, Palafrugell també ha instal·lat 25 plaques informatives en punts d'interès del municipi amb informació adaptada per persones amb discapacitat visual, auditiva i física. Els textos es presenten en lectura fàcil i braille, amb pictogrames i autodescripció i també llenguatge de signes. Aquest projecte s'ha finançat amb fons europeus per millorar l'accessibilitat al patrimoni local. Palamós impulsa diverses actuacions per reduir la presència de la processionària de Pi.
L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per controlar la presència de la processionària del Pi en espais naturals i parcs públics. L'objectiu és reduir la proliferació d'aquesta eruga, que pot provocar irritacions i al·lèrgies tant a persones com a animals.
I en cultura, el Festival Itaca preveu superar les 30.000 persones de públic en el festival d'enguany.
Ho ha explicat el director del festival, Fran Arnau, en una entrevista al Supermatí, on també ha parlat dels artistes que visitaran el festival d'enguany, com Ocas Grasses, Viva Suecia, Carolina Durante i Quimi Portet, entre d'altres.
I el que us deia Iaia, arriba una nova edició de la mostra de teatre amateur de Corçà.
La sala municipal de Corçà serà l'escenari de tres companyies de teatre amateur de les comarques gironines que actuaran durant tres caps de setmana consecutius.
Avui entrevistarem en Josep Bofill, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Corçà. I la Cobla Bisbal Jove presenta un disc per commemorar els 35 anys de la formació.
Ho ha explicat el director de la Cobla Bisbal Jove, Eduard Prats, en una entrevista al Supermatí. Ha detallat que l'àlbum inclou 12 sardanes i una peça singular creades per compositors vinculats al món de la cobla. La presentació del disc es farà el proper 21 de març a les 9 del vespre al Teatre Mundial de la Bisbal.
Demà divendres, Antònia Pallach Jové, filla de Josep Pallach i Teresa Jové, presenta el seu darrer llibre a la No Llegiu, Mediterrània de Palafrugell. En aquest llibre, Antònia Pallach repassa les vivències de la seva família a l'exili. Es diu Rossinyol, que vas a França, memòria d'una filla a l'exili, i reflecteix alguns moments clau del segle XX.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també molt més enllà. Avui el repàs a la gent a les notícies generals. El comencem amb a Madrid, perquè Pedro Sánchez comença les reunions sobre despesa militar. El president del govern espanyol obre una ronda de contactes amb els grups del Congrés per defensar l'augment de la despesa en defensa fins al 2% del PIB. El PP critica la falta d'informació i els socis de govern de moment s'oposen a la mesura. La Unió Europea respon als aranzels de Donald Trump. Brussel·les ha anunciat taxes de 26.000 milions d'euros a productes dels Estats Units en resposta als aranzels nord-americans, a l'acer i l'alumini europeus. Trump reacciona amb més aranzels i acusa Europa de tractar malament els Estats Units. El Tribunal Constitucional anul·la la maniobra del PP per frenar l'amnistia. El Tribunal Constitucional estima el recurs del PSOE i tomba la reforma del reglament del Senat impulsada pel PP per retardar la llei d'amnistia. Els populars diuen que acaten la decisió, però denuncien una suposada colonització de les institucions per part del govern espanyol. I han absolt l'exconseller Lluís Puig pel cas Sixena. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha absolt l'exconseller de Cultura del delicte de desobediència per no retornar les obres d'art al monestir de Sixena. El tribunal considera que no hi ha proves suficients de compliment reiterat d'aquest suposat delicte de desobediència, perquè recordeu, ja recordeu de l'època del procés, que perquè hi hagi desobediència, la desobediència ha de ser reiterada. Vaig al temps. Avui continuem amb núvols abundants, ara mateix plovent a bona part de la comarca i tot el dia, doncs això, el cel tapat i també amb la possibilitat de pluja durant tot el dia. La temperatura quedarà curta, amb sensació de fred, i a la mar es començarà a remenar la mar de gregal i al vespre entrarà tramuntana moderada al nord de la comarca. Demà seguirem amb el mateix tipus de temps, una mica més de fred i continua la pluja.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari avui ens l'envia en Josep Maria Soler.
Bon dia. Ja és molt bona notícia quan neix un nou establiment o botiga de caire cultural. I en el cas de ser una llibreria, la notícia és excepcional. Però si es tracta d'un espai no només de venda, sinó alhora d'assessorament o prescripció, de reflexió i debat entorn del fet de llegir, podem dir que això és molt més que una notícia. És el cas de la llibreria Finestres, que s'ha inaugurat en aquell històric lloc que ocupà la cabina, al carrer Major de Palamós. Estem, doncs, d'enhorabona. Els pobles de llibres i llibreries emblemàtiques en altres localitats baixempordaneses, ara hi podem afegir Finestres a Palamós. Una llibreria carregada de projectes i d'il·lusions. Els seus èxits seran èxits de tothom. Benvingudes notícies d'aquest caire. Que tingueu un molt bon dia.
Gràcies, Josep Maria Soler. I avui, quan són les 8 i 9 minuts, dijous 13 de març del 2025, que avui escoltem com a cançó del dia, potser ja us comença a sonar el que sentim de fons, els primers compassos, és la Ludwig Band Manela, No vull currar per vostè.
Quan es va acabar l'escola, van tancar darrere meu aquella porta enorme i van dir-me vés amb Déu. I amb les mans a les butxaques Vaig enfilar cap al poble, vaig trobar la meva cambra amb llençols cobrint els mobles. Vaig anar a ca la Manela, li vaig dir sóc un jove eficient, xapurrello, tres idiomes i sé guanyar-me els clients. Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. Passen l'estona a la plaça del costat, n'hi ha una que es diu Carmeta, aquesta tarda hem quedat, perquè la Manela, si és dijous, se'n va a la peluqueria, no crec que vingui a tocar els ous, si s'entreté amb algú amiga. Però ai de mi, que m'ha trobat fumant porros amb el lloro del lavabo, amb el gat que hi ha a la cuina, amb el gos i el papagà. Segueixes soltera, però al poble tothom ho sap, que et veus amunt de Figueres, regidor del PDeCAT. Veus celebrar una gran festa, tothom menys jo hi estava convidat, però els petardos se sentien des del poble.
Manela, Manela, no vull currar per vostè, són la Ludwig Band i avui és dijous 13 de març del 2025, un minut i un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Obrim l'informatiu parlant de teatre perquè arriba una nova edició de la mostra de teatre amateur de Corçà. La sala municipal de Corçà serà l'escenari de tres companyies de teatre amateur de les comarques de Girona que actuaran durant tres caps de setmana consecutius. Oriol Bernam.
Corçà manté el seu compromís amb el teatre no professional i aquest mes de març celebrarà la setena edició de la mostra de teatre amateur. La sala municipal acollirà tres companyies teatrals de les comarques gironines amb representacions programades per als tres pròxims dissabtes. El certamen s'iniciarà aquest dissabte 15 de març a les 7 de la tarda amb l'obra Teràpia de xoc a càrrec de la secció dramàtica del Centre Catòlic d'Olot. La programació continuarà el dissabte 22 amb el grup Art Unit de Sant Julià de Ramis i clourà el dissabte 29 amb la companyia Massa Teatre de Maçanet de la Selva. Enguany, la mostra incorpora una novetat destacada, la participació de l'alumnat de l'Escola de Teatre La Palpuda de Corçà, que oferirà sketchos breus abans de les funcions principals. Les entrades anticipades tenen un preu de 5 euros i es poden adquirir a través de la web cursa.cat, al punt de trobada. A taquilla el preu serà de 8 euros. També s'ofereix un abonament per als 3 espectacles per 12 euros. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Corçà i compta amb el suport de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, la campanya de teatre amateur, la Federació Teatral Amateur Gironina i l'Escola de Teatre La Palpuda.
I per parlar de les obres que podem trobar i dels actes que es fan durant les representacions, ens visita avui el regidor de Cultura de Corçà, Josep Bofill. Bon dia.
Bon dia.
Ara repassàvem les obres amb l'Oriol Bernà. Com trieu any a any quines obres, i ara que ja fa 11 edicions, com trieu les obres que participen a la mostra de teatre amateur de Corçà?
Doncs des del Departament de Cultura, amb la tècnica, el que fem és mirem que les tres obres que portem en el municipi siguin d'humor, perquè creiem que la gent, quan ve a teatre, prefereix que durant una hora, hora i quart es pugui desconnectar de tota la rutina del dia a dia i pugui passar una bona estona. I a més, el que fem és, dintre d'aquesta campanya, la Diputació fa una tria i triem dintre d'aquesta tria que fa la Diputació, perquè és un pas a nivell de qualitat.
Molt bé. Quin tipus d'obres són? Per tant, dieu obres d'humor. Expliqui'ns una mica doncs, què és el que podem esperar de les obres que trobarem en la mostra de teatre amateur.
Mira, les tres obres que hem triat, en principi, bàsicament, per exemple, la tercera obra, que és la de Maçanet, és una companyia que ja ve fa molts anys que ve a cursar i ja sabem que aquesta obra no l'hem vist, per exemple, però creiem que serà una bona vetllada per poder desconnectar, com el que deia abans. I les altres dues obres venen recomanades, això que us deia, de la Diputació. Són obres que nosaltres no hem pogut veure perquè són estrenes de fa poc, però bueno, apostem perquè la Diputació ens dona aquesta confiança i la companyia, lògicament, també sabem que són d'un gran recorregut.
Quanta gent sol anar a veure les obres de la mostra de teatre amateur? Perquè, com dèiem, ja són 11 edicions, per tant, temps perquè s'hagi consolidat la cosa, no?
Sí, tenim un públic ja que ens ve cada any, que és la gent del nostre municipi i dels voltants, però també depèn molt de la companyia que ve, de si és de lluny o de prop, també porta els seus seguidors, diguem, i fa que acabem d'arribar a 150 persones cada edició, cada dissabte. I ja et dic, depèn molt. Per exemple, l'any passat vam tenir una companyia bisbalenca i ens vam rascar quasi les 400 persones, perquè fa això, que la gent, quan coneix una companyia, doncs es vol que de seguida a veure l'obra.
Espereu superar les xifres de públic d'edicions anterior, doncs?
Sí, l'objectiu cada any és apropar el teatre amateur a més gent. No és una fita fàcil, perquè bueno, la gent estem acostumats a anar a veure grans obres, però per poder veure grans obres, els actors han de poder passar pel teatre amateur. I jo sempre explico el mateix. L'objectiu d'aquestes programacions, al final, és que la gent que forma part d'aquestes companyies, que setmana a setmana, després de les seves feines, queden per assajar aquestes obres, doncs puguin representar i puguin sortir molts bolos.
Perquè, clar, com va néixer aquesta idea de portar teatre amateur en un municipi com Corçà?
Corçà estem a això, 1.300 habitants, i tenir una mostra de teatre de 3 dies, la veritat és que crec que és un èxit i podem estar molt orgullosos. Això va sortir paral·lelament que la Diputació de Girona va fer aquesta campanya per potenciar les obres i les companyies de teatre amateur, i Cursà no va tenir cap dubte en el seu moment fa uns anys per adherir-se i continuar. Val a dir que hem superat un Covid i no vam deixar-lo de fer, per tant creiem que està clar que l'aposta pel teatre amateur des de l'Ajuntament està clara.
Uh-huh. Com s'incorporen, ens ho explicava l'Oriol Bernà, els alumnes de l'Escola de Teatre La Palpuda s'incorporen en les tres representacions, participant doncs, en representacions, en esquetxos previs a les tres representacions. Qui són l'Escola de Teatre La Palpuda? Presenti'ns-ho per la gent que no ho conegui, i com van decidir que aquest any s'incorporessin a les representacions?
Mira, t'agraeixo que em facis aquesta pregunta perquè crec que és important. Com es deia abans, és teatre amateur, i des de l'escola doncs, creiem que és una de les bases. No? Cursà fa... Aquest és el segon curs que tenim escola de teatre, i el que fem és intentar organitzar coses entre l'escola i l'Ajuntament, i una d'elles és aquesta, fer esquetxos de les obres, i el que fan seria que ells representen o fan la presentació del que veuran tot seguit. I la veritat és que fa que s'enriqueixi, és un sketch d'uns 10 minuts, però la veritat és que el nivell és molt potent i estem molt contents de poder fer aquestes sinergies amb ells.
Uh-huh. S'hauria de fer una aposta més clara pel teatre i la cultura general en municipis de l'interior de l'Empordà?
La veritat és que costa, perquè tenim molta competència. Nosaltres tenim la Bisbal, tenim Torroella, tenim Palafrugell, que són, a nivell cultural són grans potències, però al final no hem de mirar això, hem de mirar el nostre municipi i els nostres voltants més propers, i la veritat és que la gent possiblement no es pugui permetre doncs, desplaçar-se fins a les grans ciutats, i hem d'intentar des dels municipis petits a poder fer cultura, i de tot tipus, no només teatre, sinó música, espectacles familiars, cuidar el jovent, perquè el jovent també és una font important. O sigui, hem d'intentar fer un ventall de coses per tothom, tot i que costa, perquè a nivell pressupostari tot és molt, bueno, tot és molt car i tot suma, i al final l'aposta l'ha de fer l'equip de govern, i des de que jo estic de regidor intentem que aquesta aposta sigui clara, i creiem que Cursà, i fa una mica que ho digui jo, però creiem que és un punt de referència a nivell cultural.
Doncs hem parlat amb en Josep Bofill, que és el regidor de Cultura de Cursà. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia i que vagi molt bé les representacions. Per cert, no li he preguntat, encara queden entrades? Qui vulgui entrades,
sí,
què ha de fer?
Tenim entrades, encara estan entrades a nivell online, sí, a Entràpolis o a cursà.cat, i després tenim el punt de venda en el municipi, que és el punt de trobada, i el mateix dia també hi ha opció de comprar-la allà mateix, per si hi ha algú que diu, mira, avui no sé què fer, doncs me'n vaig cap a teatre, doncs allà també tindrem entrades, i us animo a que pugueu participar i a gaudir d'aquestes tres obres.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 i 22 minuts, Costes de l'Estat ha adjudicat el projecte d'estabilització de les platges de Sant Antoni i d'Es Monestir. L'obra, que la farà l'empresa Robau-Terrés per més de 3 milions d'euros, inclou nou espigons i el trasbassament de sorres per protegir la primera línia de mar.
Els treballs tindran una durada aproximada de 8 mesos. Ara queda per decidir si es poden iniciar parcialment abans de l'estiu o si caldrà esperar que acabi la temporada turística per evitar afectacions. El projecte proposa la construcció de dos nous espigons que prolongaran els existents. Un primer espigó emergit de 150 metres amb una prolongació submergida de 130 metres i un segon espigó emergit de 215 metres amb una extensió submergida de 100 metres. També es preveu traslladar sorra des de la platja de Palamós a la platja de Sant Antoni per mantenir una amplada mínima de 15 metres. L'objectiu és garantir una amplada de 50 metres entre la platja seca i la submergida durant tot l'any, protegint les platges dels temporals i evitant danys al passeig marítim.
L'aeroport de Girona manté les bones xifres aquest 2025 i ha tancat el mes de febrer amb 38.800 passatgers. Això és un 52% més dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. Si sumem aquestes xifres a les del mes de gener, la terminal de Girona ja té 77.400 usuaris els dos primers mesos de l'any, un increment del 44% al mateix període del 2024.
El bon funcionament de l'aeroport de Girona en els mesos d'hivern respon principalment a la posta de Ryanair en la temporada d'hivern. De fet, dels 38.847 passatgers que ha tingut l'aeroport, 36.606 han volat amb l'aerolínia irlandesa de baix cost. De fet, la companyia ha incrementat un 46,4% el nombre de passatgers que ha tingut el febrer en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Air Arabia ha tancat el febrer amb 1.742 passatgers, una xifra similar a la del mes de gener. Malgrat tot, no es pot fer comparatiu amb l'any anterior perquè l'aerolínia va iniciar la programació a l'aeroport gironí des de l'octubre. Aquestes són les dues companyies que tenen una programació regular a l'aeroport de Girona en els mesos d'hivern. Pel que fa al volum d'operacions, el febrer s'ha tancat amb 1.190 enlairaments i aterratges. Això suposa un 51,4% més dels que hi va haver el febrer de l'any passat. Malgrat tot, del total només 416 eren vols comercials. En aquest àmbit, les operacions comercials han crescut un 32,9%. La ruta entre Girona i Brussel·les ha estat la que més passatgers han mogut en l'últim mes, amb 6.481 persones, seguida de la de Pisa i la destinació alemanya Wizy amb 5.614 passatgers. La ruta entre la terminal Girona i Londres es queda en quarta posició i amb 4.257 usuaris.
Calla, és que ara aniria a tot arreu, jo. No m'agrada parlar de l'aeroport perquè estem aquí a les 8:25 minuts d'un dijous, a punt d'anar treballant, en el meu cas treballant, molta gent sortint de casa, despertant-se, i el que hauríem de fer és estar anant a l'aeroport. El cap de Palafrugell ha posat en marxa un procés participatiu per conèixer l'opinió de tots els seus usuaris. De fet, el termini per apuntar-se en aquest procés participatiu s'acaba demà. Ho explica al podcast Capacitats de Ràdio Palafrugell el director del Centre d'Atenció Primària, en Joan Bonet, i la referent de Benestar Emocional, Imma Martí.
El Consell de Participació és un espai estable per fomentar el diàleg entre els pacients i els professionals del cap de Palafrugell.
Abans del 15 de març es pot dirigir al mostrador del cap de Palafrugell i indicar alguna administrativa que vol participar en el Consell. Tot i així, també pot enviar un e-mail a atenciodelciutadà@palafrugell.cat.
La gent que hi participi serà convocada 2-3 cops màxim a l'any amb unes reunions que farem en el mateix cap. I en aquestes reunions el que esperem fer i que aportin és aquest diàleg amb les possibles millores que hi hagin de la qualitat assistencial del cap.
I ara ho sentíem, tots dos ens expliquen que l'objectiu és conèixer la percepció dels usuaris del funcionament del cap, és a dir, que els usuaris creen un consell en el qual els usuaris puguin fer propostes de millora.
És a dir, quines coses hi han que funcionen bé però poden millorar encara més o quines hi han que no milloren i poder canalitzar totes aquestes opinions per fer els canvis oportuns.
Us animem a participar en el Consell de Participació de l'Àrea Bàsica. La vostra mirada és clau per fomentar aquells canvis que siguin necessaris per millorar la vostra salut. Us animem a participar i esperem trobar-vos d'aquí unes setmanes entre nosaltres. Gràcies.
Podeu recuperar el podcast sencer a podcast.radiopalafrugell.cat. I encara a Palafrugell s'han instal·lat 25 plaques informatives en diversos punts d'interès del municipi per facilitar l'accés a la informació a persones amb discapacitat visual, auditiva i física. Aquestes plaques inclouen textos en lectura fàcil i també braille, pictogrames per persones amb dificultats de comprensió i audiodescripció i llenguatge de signes per persones sordes. Les plaques s'han col·locat en espais emblemàtics del municipi, tant en edificis patrimonials com l'antic hospital, el Fraternal o la casa Bassa Roques de Llofriu, o espais naturals com la punta dels Borricaires de Calella o els jardins de Cap Roig. Ho explicava el regidor de promoció econòmica, Marc Piferrer.
Hem col·locat un total d'unes 25 plaques informatives, com aquesta que podeu veure aquí darrere, accessibles amb gent que tingui deficiències auditives, visuals o físiques. Plaques que s'han col·locat en punts d'interès del municipi per explicar el patrimoni que tenim, tant a la gent que ens visita com a gent de Palafrugell, que hi ha llocs que encara no coneixen. Aquestes plaques han estat col·locades tant al mateix municipi de Palafrugell com als diferents veïnats.
A més, cada placa incorpora un codi QR que permet accedir a la informació en format digital i en diversos idiomes, com el castellà, l'anglès i el francès. Així es garanteix un contingut més accessible per un públic més ampli. Paquita García Caballero, presidenta de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya BV2B3, ha explicat que les plaques informatives són importants per adaptar la informació pública.
Si no es té accessible, les persones cegues no poden gaudir de les manifestacions o d'allò que es vulgui fer accessible, i llavors no està en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans i no pot, o sigui, li falta la informació, perquè nosaltres al no veure-hi no tenim informació. Si ens falta la informació visual, doncs a veure, estem en inferioritat de condicions.
I demana que altres municipis s'afegeixin a l'exemple de Palafrugell.
Sobretot, a part de la funcionalitat, o sigui, que totes les persones cegues que vinguin per Palafrugell, doncs podran gaudir de la manifestació cultural, que és el més important. Però també perquè això és un exemple perquè altres comarques i altres indrets puguin seguir l'exemple de solidaritat que es dona aquí a Palafrugell.
El projecte s'ha finançat íntegrament amb fons europeus Next Generation dins del programa de sostenibilitat turística. A més, s'ha destinat una part d'aquests recursos a fer accessible el web turístic municipal per millorar l'experiència de tots els visitants. Palamós ha impulsat diverses actuacions per reduir la presència de processionària del Pi. L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per controlar aquesta processionària en espais naturals i parcs públics. L'objectiu és reduir la proliferació d'aquesta eruga, que pot provocar irritacions i al·lèrgies tant a persones com a animals. Oriol.
Els treballs, realitzats per una empresa especialitzada amb el suport de la brigada municipal, inclouen la retirada de les bosses que les erugues formen a la copa dels arbres. Quan no és possible accedir a les branques més altes, s'instal·len trampes als troncs per capturar-les quan baixen a terra. Les actuacions es duen a terme en diferents zones del municipi, com la Pineda d'en Gòria, el Parc del Molí del Vent i el de Cap Gros. Aquests espais estan senyalitzats per advertir la ciutadania sobre la presència de la processionària. Aquesta eruga forma bosses als pins durant l'hivern i entre febrer i març baixa a terra per enterrar-se i completar el seu cicle biològic. Els seus pèls poden causar reaccions al·lèrgiques, especialment en gossos, que poden patir inflamacions greus si les ingereixen. L'Ajuntament recomana als propietaris de mascotes extremar les precaucions i evitar zones amb presència de processionària durant aquest període.
A la fi tornarem-hi, només l'ànima sap tot el que patim.
El Festival Ítaca preveu superar les 30.000 persones de públic en el festival d'enguany. Ho ha explicat el director del festival, en Fran Arnau, en una entrevista al Supermatí, on també parlava dels artistes que visitaran el festival d'enguany, com Oques Grasses, Viva Suècia, Carolina Durante i Quimi Portet, entre altres.
Una de les principals novetats d'aquesta edició és la incorporació d'un nou escenari a Ullastret que s'afegeix als municipis habituals del festival, com l'escala Gualta i la Pera. Aquesta expansió permet seguir acostant la música en directe a espais singulars de l'Empordà, aprofitar la bellesa i la història d'aquests enclavaments per potenciar l'experiència del públic. A més de la música, Ítaca també aposta per la innovació tecnològica amb la incorporació d'un nou espectacle de drons titulat Odyssey. Aquesta proposta, que comptarà amb 300 drons il·luminant el cel gràcies a Flock Drone Art, oferirà un viatge visual a l'espai amb una banda sonora original creada per un músic de l'Empordà. L'organització estima que l'assistència d'enguany superarà les 30.000 persones, sumant tots els concerts repartits pels diferents municipis. En aquest sentit, la demanda d'entrades està sent molt alta i alguns concerts ja freguen l'aforament complet.
Vull dir que en aquest sentit hi ha molt més aforament i les entrades estan anant molt bé. La veritat és que Oques està a punt d'esgotar. Vull dir, jo crec que no arribem a Setmana Santa sense haver esgotat les entrades. Sant Joan i el dia 20, a l'inici de l'Estartit, també s'estan venent molt bé. L'any passat ja vam esgotar les entrades i crec que aquest any, pels números que portem, serà un altre cop igual. I supercontents. I ara, a veure, els pobles, no? Normalment ens funcionen sempre, són aforaments molt més petits i comptem molt també amb públic local que ja ve sovint, o que ve sempre cada any. Suposo que anirà bé, és un any que creiem que serà potent.
Tot i que el cartell complet ja s'ha presentat de manera oficial aquesta setmana, el festival ha avançat que encara hi haurà noves incorporacions i sorpreses en els propers mesos.
Ja no espero, ja no ploro. Ooh.
en el teu respirar sincer. No podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Torna a ser tu, torna a ser tu, torna a ser jo.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui expliquem també, abans de passar a parlar del cinema, que la Cobla Bisbal Jove presenta un disc per commemorar els 35 anys de la formació. Ho ha explicat el director de la Cobla Bisbal Jove, Eduard Prats, en una entrevista al Supermatí. Detallava que l'àlbum inclou 12 sardanes i una peça singular creades per compositors vinculats al món de la cobla. La presentació es farà el proper 21 de març a les 9 al Teatre Mundial.
L'actuació serà una ocasió única, ja que comptarà amb la participació de tant dels músics actuals com d'antics membres, cosa que permetrà veure sobre l'escenari una formació de més de 40 instrumentistes. El concert inclourà un repàs de peces del disc i culminarà amb un moment molt especial, dos bisos interpretats conjuntament per tots els músics que han format part de la cobla. Aquest final permetrà reviure la història de la formació amb una sonoritat més àmplia del que és habitual en una cobla tradicional.
Sí, doncs, a part d'aquest concert, que és el dia, diguéssim, per inaugurar-ho, per esclatar-ho, diguéssim, que a més també serà maco perquè d'avisos, ja avanço que n'hi haurà dos avisos del concert, que seran dues sardanes que tocarem ampliadament, és a dir, que hem convidat a tots els exmembres de la Bisbal Jove, poder no hi vindrà tothom, però em penso que tindrem al final una cobla de cap a 40 músics sobre l'escenari, d'actuals membres i després d'excomponents, i en aquest sentit això serà, home, bastant espectacular. Podrem sentir dues sardanes amb aquest format.
Un dels moments més destacats del concert serà l'estrena d'una obra inèdita, Pac per cobla i marimba, compost per Martí Solivella. Aquesta peça trenca amb la tradició de la cobla en incorporar la marimba, un instrument de percussió poc habitual en aquest gènere. Segons Prats, és una proposta insòlita perquè fins ara no s'ha escrit mai una sardana per cobla i marimba. Més enllà del concert del 21 de març, la Cobla Bisbal Jove continuarà oferint diferents formats d'espectacles durant l'any. Entre els projectes en marxa hi ha Xt i Tuts Tuts, dos concerts familiars pensats per a públics de totes les edats, que combinen música i humor per trencar estereotips sobre la cobla. D'altra banda, la formació seguirà amb el projecte Funky Cobla, una proposta que fusiona la sonoritat tradicional de la cobla amb elements de música moderna com la bateria, la guitarra elèctrica i els teclats.
La filla de Josep Pallach i Teresa Jové, Antònia Pallach, repassa les vivències de la seva família a l'exili. El llibre Rossinyol, que vas a França, Memòria d'una filla a l'exili, reflecteix moments clau del segle XX, des de la Guerra Civil a l'exili republicà fins a la restauració de la democràcia. El llibre es presenta demà divendres a 6:45 de la tarda a la llibreria No Llegiu de Palafrugell, amb entrada lliure. L'autora va explicar a Ràdio Palafrugell que en aquest llibre s'hi reflecteixen molts dels fets que van patir altres famílies també durant aquells anys. Antònia Pallach explicava que va escollir el títol Rossinyol, que vas a França, perquè ella havia sentit la cançó des de ben petita, tot i haver nascut a París el 1949. Més tard va marxar a Bordeus.
Finalment, després, quan vaig tenir l'edat de reflexionar una mica, vaig pensar que aquesta cançó és la història de la meva família, de tota la família, i de moltes famílies. Sí. Mm-hmm.
L'autora ens destacava que la seva família sempre li havien explicat les vivències familiars i que no va costar-li res reflectir això en un llibre. Allà, en el llibre, podem conèixer el paper del polític i pedagog Josep Pallach com un dels artífecs de la restauració de la Generalitat i de Teresa Jové, activista cultural i actualment degana de les lletres catalanes, entre altres.
El que és fonamental és tota l'aportació que han fet en la meva història les dues famílies. I el meu pare per un cantó i la seva família, la meva mare per un altre cantó i la seva família. I tot això, és clar, conflueix amb mi, perquè... I això és el que jo he volgut deixar en clar, que aquestes dues famílies han fet la història d'una noia, com m'ha passat molt i molt i molt a la història de l'exili.
A més, també hi explica la història dels seus avis i com van viure l'inici del segle passat. De fet, la família Pallach-Jové està molt vinculada al Baix Empordà, Palafrugell, Esclanyà, Quan encara vivien a França, als anys 60, la mare d'Antònia Pallach, Teresa Jové, va visitar uns terrenys a Esclanyà per poder-hi tenir un lloc per viure quan poguessin tornar de l'exili.
I la meva mare hi va anar, perquè ella podia passar a Espanya, i va anar, i va portar, ho va mirar, i va tornar i li va explicar al meu pare. I va dir, bueno, comprarem una vessana d'aquelles, perquè són molt barates, i si algun dia tornem, doncs allò tindrem alguna cosa. I així es va fer.
Teresa, mm-hmm. Teresa Jové viu encara ara a Esclanyà, i fa 2 anys, de fet, va publicar una novel·la, als 102 anys, i el 2024 va rebre el diploma al Mèrit Ciutadà de Palafrugell, per tant, també que sigui per molts anys, i demà, divendres, a 6:45 de la tarda, a la llibreria No Llegiu Mediterrània de Palafrugell, la presentació del llibre de Teresa Jové Pallach, d'Antònia, en aquest cas Antònia Pallach Jové, Rossinyol, que vas a França.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia.
Bon dia, és que m'has despistat, aquesta sí, no és la meva sintonia.
No és la teva sintonia. Mira, saps què passa? L'altre, avui m'he liat diverses vegades aquesta setmana, però de manera coincident, perquè l'altre dia, aquesta és la secció de la sintonia de llibres, i l'altre dia, a la sintonia de llibres, vaig tirar la teva locució. I
molt bé.
La Maria Teresa, que és la que fa la secció de llibres, es va espantar, perquè deia, ara hem de parlar de cinema, i ara t'he tirat la sintonia dels llibres, i hauria de ser aquesta altra, que és la del cinema.
Ara.
No li diré a la Maria Teresa, però m'agrada més aquesta que la dels llibres, eh?
Evidentment, no direm res, no direm res.
Escolteu. Va, què tal? Com estàs?
Bé, un refredat d'aquests, però bueno, ja és l'època, no?
Sí,
toca estar una mica fotut.
És l'època. Jo els he superat tots, ja, eh?
Ja, sí, jo em pensava que també, però n'ha arribat un últim que diu, ei, que encara no s'ha acabat l'època.
Bueno, ahir vaig anar a veure a Nora.
Molt bé.
Va agradar molt. Sí. No és el que m'esperava. Jo pensava que era història de chico conoce chica i s'enamoren i d'allò, i no, va un pas més enllà. Però bé.
No. I a més que aquesta història és molt divertida, la manera com l'explica. Sí. Ell està molt bé, ell també està molt bé en el seu paper, sí. Vull dir que... Sí. Va, i quan arriba la part dels mafiosos és ja...
Sí, home, és el millor moment.
Sí.
Entre Nora i Conclave, que són, diguem, les dues que he vist, crec, de les candidates fortes dels Òscars, jo em quedo a Manora.
Sí, són molt diferents, la veritat, de les dues. És difícil jutjar quina és millor, perquè cada una, dintre del seu context, està molt bé. Però jo és veritat que a Manora m'ho vaig passar bomba, malgrat que té un final que és una mica de ostres, ara m'ha deixat xof la pel·lícula quan m'ho estava passant tan bé. Xof en el bon sentit, vull dir, perquè te'n vas amb el cor encongit. Però bé, sí, és una gran pel·lícula.
Sí, jo la recomano, i a més suposo que fins i tot cinemes de proximitat la recuperaran com a guanyadora dels Oscars.
Segur.
Anem amb les estrenes d'aquesta setmana. Què comencem?
Doncs estrenes que gairebé, vull dir, ens quedarem a plataformes, ja t'aviso,
sí,
perquè
ja ho veig.
Sales, aquesta setmana en sales la cosa és com una setmana d'aquelles de transició que... Les distribuïdores aprofiten allò per treure's de l'armari coses.
Transició per anar cap a on?
Bueno, setmana que ve arriba Blancaneus.
Ah, clar.
Sí, però bueno, no sé si és una estrena molt destacable.
No, per què?
Però...
Ha
tingut una polèmica brutal, porta 2 anys al calaix aquesta pel·lícula. Bé, ja t'ho explicaré la setmana que ve.
Vale, la setmana que ve m'ho expliques, molt bé. Però comencem, per tant, amb Netflix, no?
Sí, anem per aquesta que no sé si tampoc és molt esperada, però sí que és una de les pel·lícules més cares de la història del cinema que s'estrena a Netflix, i tant. Estado Eléctrico.
15 grand.
Is it loaded?
Yes, sir.
Well, then I'll pay the debt.
What's wrong with you?
Una de les pel·lícules més cares de la història del cinema.
Ha costat 320 milions de dòlars.
I això per anar directament a Netflix, sense passar per enlloc.
Correcte. Netflix el que va fer és, un cop doncs, els germans Russo van acabar el seu treball a Marvel Studios, va dir, veniu aquí, jo us fitxo, la pasta que sí, gasteu-vos i en feu un parell de pel·lícules, val? Ells ja venien de fer una anterior que era Cherry per Apple TV, que no va funcionar massa bé, que era protagonitzada pel Tom Holland, i llavors van fer una que era La Gente Invisible fa un parell, 3 d'anys, que va ser un absolut desastre, i ara arriba aquesta, que és Estado Eléctrico, que és un altre absolut despropòsit desastre. O sigui, Germán Russo, que havien fet el que van fer amb Marvel, sí, amb les dues últimes pel·lícules de Vengadores, havien fet la del Capitán América, Soldado de Invierno, i estan fent unes coses que gairebé fan vergonya. Aleshores, jo, per exemple, l'última, l'anterior, ni la vaig poder acabar de veure del lo dolenta que era, La Gente Invisible. I ara ens arriba aquest Estado Eléctrico, que torna a ser protagonitzada per l'estrella de Netflix, que protagonitza totes les pel·lícules de Netflix, malgrat que ella diu que no li agrada el cinema i que no veu res, que és Millie Bobby Brown, que és l'actriu, sí, que fa de Eleven a Stranger Things, i l'altre és el Chris Pratt, que és un tio que a mi ja m'esgota. O sigui, Chris, sí, Pratt per mi és mandra tio. O sigui, ho sento, no sé, al final li he agafat una mica de tírria, no sé ben bé per què, però és com una mandra. I en aquest cas és una història així amb molts efectes especials, ciència-ficció, etc, d'una noia que viu en cases d'acollida, que moren els seus pares i ha de buscar el seu germà que no se sap quin és. El context per això és curiós. Ens trobem en un món que hi ha hagut una guerra entre humans i màquines, s'han guanyat els humans, això va succeir la dècada dels 90, i aquestes màquines ara viuen doncs, com una mena de... sé, a les afores, en una zona d'exclusió en què només poden haver-hi, poden viure les màquines, no? Allò, apartats del món. I aleshores aquesta noia, acompanyat d'un tio que és el que fa el Chris Pratt, no? Que és un típic buscavides, etc, que, bueno, que l'acompanyarà en aquest trajecte i que aniran en aquesta zona d'exclusió on se suposa que hi ha el seu germà. L'han deixat a parir la pel·lícula, però té una puntuació, sí, a Rotten Tomatoes, sí, realment lamentable.
No, ja ho veia, un 20%. És una pel·lícula molt dolenta.
Sí, sí. I els germans Russo és que no han fet res de bo des que van plegar per Marvel. Per això també em sorprèn el megacontracte que Kevin Feige, suposo que és per necessitat d'uns i dels altres. Uns perquè han sortit de Marvel i ha estat un desastre absolut. Jo no crec que Netflix els hi torni a donar un duro a la seva vida després de gastar-se aquestes milionades. Veurem, com es tradueix això en visualitzacions, perquè una cosa és que la pel·lícula tothom digui que és dolenta, però la vegi tothom. Vull dir, són coses diferents.
Sí, el meu dubte, primer, per què ha estat tan cara?
Ja. Ningú ho entén. O sigui, ningú entén que s'hagin gastat aquests diners i aquests diners tampoc llueixen a la pel·lícula. Aleshores, suposo que la cosa va al salari dels propis directors.
Clar.
Que, clar, ja per les pel·lícules de Vengadores pensa que hi han cobrat 80 milions de dòlars als directors per fer aquest... O sigui, que és una cosa... O sigui, les dues que venen d'Avengers han cobrat 80 milions de dòlars. Que mira, dintre de la circumstància, que són unes pel·lícules que tenen un objectiu de superar els 1.000 milions de dòlars de recaptació, doncs allà ells, no? Probablement no ho aconsegueixin. Però a Netflix, que no hi ha, diguéssim, una taquilla, sinó que és la plataforma, llavors pugen els preus de Netflix, clar, s'han de pagar el Russo. Normal.
Clar, clar. Bueno, no sé. Doncs Netflix, Estado Eléctrico. I seguim amb Netflix, no?
Seguim amb Netflix i en aquest cas és una sèrie, minissèrie de 4 capítols que es diu Adolescència.
That's police! What are you looking for?
De què va això?
Mira, això és la típica sèrie britànica de qualitat impecable, superben feta, que va directe al gra amb només 4 capítols, i és la història, en aquest cas, d'un nen, d'un adolescent que és acusat d'haver assassinat un company seu d'escola. És un nen que només té 13 anys. Aleshores, tu no saps si l'ha mort o no l'ha mort. Aquí hi ha doncs, aquesta investigació policial, la investigació a l'escola, la història amb els pares, etc. I la gran peculiaritat que té aquesta sèrie, ja dic, de només 4 capítols, és que s'ha rodat en temps real. És a dir, els 40-50 minuts que dura el capítol s'han rodat de manera seguida, per la qual cosa... És com si fos com una obra de teatre rodada, però clar, tot preparat, tot assajat, etc, no? Per tal que no hi hagin doncs, interrupcions en la càmera i que tot s'hagi rodat d'aquesta manera. Ja ho havia fet això el propi director, que és el Philip Barantini, amb Boiling Point, i ara torna a fer-ho i, clar, pensa el que deia, un assaig de setmanes, això sí, per poder-ho rodar i que et surti tot bé la primera. I a partir d'aquí, doncs, és tota aquesta història amb la policia per tal de saber què va passar, per què, si l'adolescent és culpable o no, d'aquest crim, etc.
Mm-hmm. Val, pinta bé. A més, si és britànica, bé, ens agrada.
Sí, sí, té unes crítiques excel·lents, també, la sèrie. Per tant, s'estrena avui, ja la podeu veure, aquesta sèrie adolescent.
Has dit minissèrie de 4 capítols. Entenc que si és Netflix serà tot publicat directament, no?
Sí, sí, sí. Són els 4 capítols de cop i ja està.
Molt bé. Anem a Sky Showtime, no?
Sky Showtime, que torna la segona temporada d'una sèrie que és 1923.
M'hauràs de recordar de què anava la primera temporada, perquè no recordo res.
What's his name?
Bé, això és, forma part d'aquest univers Yellowstone, de sèries, una que és Yellowstone, que és la sèrie mare. Llavors han fet tota una sèrie de prequeles de què va passar a la família Dutter, que són els protagonistes, doncs anys enrere, no? Una s'anava a finals de l'any 1800 i aquesta al 1923. És una sèrie, doncs, de western, del seu creador Taylor Sheridan, de tota aquesta franquícia. Característica principal, el repartiment. Harrison Ford i Helen Mirren són els dos protagonistes d'aquesta sèrie. I llavors també tenim altres secundaris, com Robert Patrick, etc. I en aquest cas ens tornem a situar en el ranxo, i bé, hi ha un hivern que fa molt fred, un hivern duríssim, això provoca doncs, malalties, animals salvatges, etc. I conflictes polítics sobre el control del bestiar, que aquesta família s'ha d'enfrontar a un altre poderós, diguéssim, terratinent que està interpretat a la sèrie per Timothy Dalton. I aquí doncs, tenen un aliat, que és el xèrif, que és aquest personatge que interpreta Robert Patrick, i bé, bàsicament és tot aquest conflicte que ens situa a l'època aquesta de la Gran Depressió i la llei seca als Estats Units. Mm-hmm.
Molt bé. Sky Showtime, jo crec que és de les que parlem habitualment, la que té menys seguidors, menys subscriptors, no? Vull dir que
sí.
acabarà absorbida per algú, no?
Crec que sí. A través de Movistar crec que també te pots... Si contractes no sé què, també la tens... Vale. És com Apple, no? Vale. Apple també doncs, ha fet una cosa semblant, però té coses interessants, eh? I ara estic esperant la segona temporada de Poker Face, que és una sèrie excel·lent que tenen, que a veure si arriba aviat, també.
Molt bé. Va, i anem amb una que es diu... com es diu això? Ladrones de drogues?
Ladrones de drogues, que és una sèrie de 8 capítols que trobarem a Apple TV a partir de demà mateix.
No enganya, no? Ladrones de drogues. No. Hi ha
tal qual.
Les persones que roben droga.
Sí, bàsicament la sèrie és això. Vale. Es caracteritza perquè és del guionista de la pel·lícula de Town, aquella protagonitzada per Ben Affleck, i Top Gun Maverick, tot i que és una història, en aquest cas, policial diferent a totes aquestes... Bueno, de Town sí, no? Que ja tenia aquesta cosa de lladres i tal, que potser és el que s'hi sembla més. En aquest cas es tracta de dos amics, que són els actors, el Brian Tyree Henry i el Wagner Moura.
Val.
Que bueno, són allò criminals, viuen a Filadèlfia i es dediquen a això, a robar drogues, però vaja, el que fan és a petits d'aquests que roben drogues, entren en cases particulars o cases de canvi, etc, a gent que està fabricant drogues, s'enduen allà les drogues i allà doncs ells fan el seu negoci, no? El problema és que un d'aquests atracaments que cometen el fan a la banda de drogues més perillosa de la costa est, sense que ells ho sàpiguen, perquè estan en una casa, així com casa de pagès, però amagat, que ningú sap on són, i ells hi van allà per casualitat i perpetren aquest robatori. A partir d'aquí, tots començaran a ser perseguits per aquesta banda real de traficants de drogues, i bé, s'implicarà també la policia, etc, etc.
Val, això era Apple, has dit?
Sí, Apple TV, 8 capítols, un repartiment, doncs, a banda d'aquests dos actors, també tenim a Marina Erland i aquell molt greu. Mm-hmm.
Molt bé. I volíem comentar, no cal tràiler, una última que trobarem a Disney.
Sí, aquesta és una cinta de terror que la trobareu a partir d'avui mateix, que és Control Freak.
I de què va?
Això la protagonitza la Kelly Marie Tran, que és una actriu que, per exemple, hem vist a una de les pel·lícules de Star Wars, els últims, la de... com es deia ara? Els Últims Jedi, això. Ja em foto, un lío amb tantes coses de Star Wars.
Sí.
I en aquest cas és una pel·lícula de terror que intenta agafar també, viure una mica de les llegendes vietnamites, del folk, cultura urbana, etc etc. Un dimoni que està relacionat, o sigui, un dimoni d'aquests insectoides, no?, que sembla com se li fica el cuir cabellut a la protagonista i es comença a rascar de manera compulsiva, no?, i no sap ben bé què li passa, però podria estar relacionat aquest dimoni, en aquest cas, amb la guerra del Vietnam, amb el síndrome d'estrès posttraumàtic, etc. No? Aleshores, barreja una mica el que és cinema de terror amb insectes, amb una mica de drama social o de denúncia de la guerra del Vietnam.
Vale, molt bé. Això a Disney. Per cert, ara que parlàvem d'Apple, enganxadíssim al final de la segona temporada de Severance, queden dos capítols.
Brutal, brutal. Aquesta sèrie és fantàstica, sí. Vull dir, és collonuda. Sí, llavors sí, que... Sí. En té enganxadíssim també, queden dos capítols només per acabar la temporada.
Sí, sí. Ara, sí, estic en el nivell, o sigui, hi ha diversos nivells d'estar dins d'una sèrie. El bàsic és mirar-la i esperar que arribi el nou capítol, però després hi ha un pas més, que és mirar-la i després posar-te a mirar els vídeos de gent analitzant els capítols, cada detall, el que significa, i jo ja estic en aquest punt. I veus que clar, que evidentment que tu mires una sèrie des d'un punt de vista molt superficial, però hi ha un munt de gent molt friqui que es dedica a analitzar-lo en profunditat, a veure les implicacions que tenen cada plan o cada detall, i és una d'aquestes sèries, sí, no?, que tot té importància.
Sí, té una doble lectura, la de l'argument, que aparentment veus més o menys el que passa, i aleshores també tots els plànols, tota la fotografia, sí, que la fotografia d'aquesta temporada és realment excel·lent, tots, sí, els detalls que hi ha, i moltes dels detalls que et planteja però que no t'explica i que són pistes perquè tu li donis el coco. Clar, és una sèrie que no et dona res mastegat.
No, perquè de fet encara no sabem de què va, no sabem què està passant encara, i portem dues temporades gairebé.
Sí, pots fer la pel·lícula, no? Sí. L'altre dia, quan veus la protagonista, bueno, la dona del protagonista, sí, no?, que la tenen com segrestada,
sí,
que això ja ve de la primera temporada, eh? No estic fent un gran spoiler, no, encara. Però bé, comença a entrar en unes habitacions i passen coses a cada habitació, i dius, bueno, i ara dius, vale, sí, ja ho entenc, però per què, no? És allò, sempre dius, però per què està passant?
Què fan? Què estan fent? Quin és l'objectiu final de l'empresa? No?
Sí, més o menys ja vas veient, no?, que és una empresa que suposo que deu treballar o està creant aquest Severance, el deu voler comercialitzar fora de la pròpia empresa, no? Per això suposo que està experimentant dintre de la pròpia empresa amb gent.
Sí.
Però, sí, bé, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no, jo la recomano moltíssim. Costa el primer capítol, però després, a partir dels primers, ja et quedes enganxat, des de la primera temporada. A veure, cinemes de proximitat aquest cap de setmana. A Palafrugell tenim Lee Miller. Sí, Lee Miller només, tant dissabte com diumenge. A Torroella tenim Maria Callas i Vermiglio. I a Begú tenim Bridget Jones, Loca por él. A més, el dissabte a les 5 en versió original. Però aquesta la recomano. És una mamarratxada, però la recomano.
Van bé, de tant en tant, algunes mamarratxades.
Sí, sí, sí. Està bé, està bé. Doncs re, escolta, alguna cosa més? Dius que la setmana que ve tindrem alguna cosa menys interessant, eh? Una mica més d'allò.
Sí, en cinemes, home, s'espera aquest Blancaneus, ja t'ho dic, aquest live action del clàssic de Walt Disney, que tanta polèmica ha portat, no?, que si els nans eren reals i digitals i no sé què, bueno, ja hi ha hagut aquí una polèmica que ha portat molts anys, es va fer la pel·lícula i tal, i bueno, veure, jo no li tinc moltes ganes ja, ja ho dic ara. Eh?
El tràiler no pintava malament, el vaig veure ahir al cinema, no pintava malament, no sé.
No, bueno...
Ahir vaig veure que havia sortit el tràiler de live action de Lilo i Stitch, que ara ja tot és live action.
Sí, jo és que amb el tema dels live action no sé si, són d'aquelles coses que no sé si són necessàries de fer.
Ja.
Hi ha un debat aquí que, no ho sé, hi ha alguns que realment que dius, hòstia, aquest està bé, com el Llibre de la Selva, que crec que està molt bé, però sí, fora d'aquest, jo, la gran majoria, el 90% de live actions... No, tot i que el de Lilo... No, i el de Lilo Stitch, aquest, és que m'agrada tant l'original que...
Ja.
O el de Com ensinistrar un drac, que també ens arriba aquest any.
Ah, sí? Què dius?
Sí, bueno. Sí, sí, que pell de gallina, com veus el tràiler, eh? Malgrat el que deia.
Ai,
que...
doncs ara, mira, sí, sí. Ara el miraré perquè no l'havia vist. Ignasi, busca'l, gràcies busca'l. I bon cap de setmana.
Vinga, una forta vinga, abraçada. Adéu. Adéu.
Avui continuem amb núvols abundants, amb el cel més aviat tapat. Mantenim la possibilitat de pluja tot el dia. La temperatura quedarà curta amb sensació de fred. A la mar es començarà a remenar la mar de Gregal i al vespre entrarà la tramuntana moderada al nord de la comarca. Demà seguirem amb el mateix temps i una mica més de fred i pluja. Però demà nosaltres tornarem i us explicarem tota l'actualitat del Baix Empordà demà amb la Maria Alsina a partir de les 8 al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia.